El Zubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Benvinguts a Accent. Avui tenim un escriptor que no necessita tampoc cap mena de presentació. Estem davant de Miquel de Palol, paradigma de les lletres catalanes.
Bé, estem davant d'un intel·lectual com n'hi ha pocs, recomano molt la lectura de la seva obra, aprofundeix molt en el pensament ocult i en l'actual societat, i estic segur que és una obra que acabarà passant a la història de la literatura. Els hi recomano la seva lectura i, per tant, ara pues, entrevistarem el senyor Miquel de Palol. El llibre és El llac dels cignes. I ara, pues, tota la nostra entrevista anirà amb aquest llibre. Doncs molt bé, Miquel, estem encantats de tenir-te aquí.
Moltes gràcies. Sí, jo estic encantat de ser-hi.
Molt bé. Per què tantes cites bíbliques, o més aviat religioses? Nombres hasta el Corà. Tens formació religiosa?
Jo considero que la religió forma part de la cultura. Jo no diria tant religió, jo diria tradició espiritual, digui com vulgui. És a dir, jo vaig a... I això ho he dit més d'una vegada, jo vaig a la Bíblia o vaig en els textos suadisant religiosos, doncs de la mateixa manera que vaig a la Ilíada, l'Odissea o els tràgics grecs. És la tradició occidental i, per tant, em dec amb això.
Què vols dir amb que la poesia s'ha deslliurat del parentiu amb la història?
Bé, que la poesia en aquests moments, com que ja coneixem la poesia de totes les èpoques, no està lligada a un moment històric. És a dir, estem en condicions de llegir igual la poesia actual que la poesia de Virgili, que la poesia xinesa del segle IX.
Quan ja no s'estima, per què s'ha de refugiar amb el matrimoni?
Bé, aquest és un tòpic, diguéssim, que jo m'hi trobo a gust com a escàs entusiasta del matrimoni.
Molt bé. Per què et fixes tant en Sísifo i en Penelope?
Aquí hauria d'explicar una mica què representen Sísif i Penèlop, perquè són els que esperen alguna cosa i, entretant, construeixen alguna cosa. El cas de Sísif és la pedra arrossegada muntanya amunt, o en el cas de Penèlop és el seu teixit.
Molt bé. Veig que et dirigeixes més a un públic molt cult, o m'ho sembla a mi?
Li sembla a vostè. Jo em dirigeixo a tots els públics.
Què ens vols dir quan s'ha parlat de literatura del mal i mal? Ho dius a la plana 36, o almenys m'ha semblat llegir-ho a mi.
Bé, el mal, com tantes altres coses, és un ens abstracte que cadascú el rep a la seva manera, o té la desgràcia de rebre a la seva manera, i s'ha de distingir, és una bella distinció, bueno, que ve dels platònics i dels aristotèlics, no? Entre la cosa i la cosa referida. I una cosa és la literatura sobre el mal, que té una retòrica i que pot arribar a no tenir res a veure amb el mal, pot ser simplement literatura, i una altra cosa és el mal en si.
Molt bé. Per què el barroc s'ha perdut amb el romanticisme?
Això és una obvietat històrica. Aquí hauria de fer una resposta una mica més llarga, però evidentment el barroc s'acaba quan comença el romanticisme.
Quin músic t'agrada més? Hafner, Beethoven... He observat una gran formació musical amb la teva obra.
La música és molt important a la meva vida. No sé si a la meva obra intento reflectir-ho. En primer lloc, la música m'agrada molt. I en segon lloc, la música em sembla un referent formal que m'és tremendament útil a la meva literatura.
Igualment es nota una gran formació humanística. Es necessita tothom, Schopenhauer, Nietzsche, Gauss, Ortega y Gasset, Sartre, Paz. Tens realment una gran formació humanística?
Tinc molta menys de la que voldria tenir. Em queden molts autors, diguem-ne clàssics, diguem-ne de la tradició, per llegir a fons. Necessitaria viure 50 anys més per poder llegir tot el que vull llegir.
Per tant, podem dir que ets un lector empedernit.
Ho soc. Intento ser-ho, sí.
Intenta ser-ho. És molt bonic sentir-ho. Escriu per gent molt culta. Em costa veure que hi càpiga tothom. O només tens un públic molt teu, encara que tu vols arribar a tothom?
Jo no tenc les portes a ningú. Jo vull arribar a tothom. És a dir, si hi ha referents a la meva literatura, no és amb ànim d'excloure ningú, sinó al contrari, d'incorporar-lo en el meu pensament literari.
És molt bonic sentir-ho. Què és la metanostàlgia?
La metanostàlgia és la nostàlgia de la nostàlgia.
Mare de Déu!
Hi ha una dita molt bonica, que crec, em penso que és de la Simone Signoret, de l'actriu, que diu: la nostàlgia ja no és el que era.
Ah. Què et porta a barrejar-ho tot?
No sé, la vida està tot barrejat. Diguéssim que jo sóc un escriptor realista. Aleshores, en aquest sentit, les coses estan barrejades.
Molt bé. Perquè jo veig que et tira molt la filosofia alemanya. I Schopenhauer i Nietzsche, els nombres molen la teva obra. I també fas molta al·lusió a Kierkegaard. Per tant, vol dir que els has llegit a tots tres, no?
Sí. Citar-los sense haver-los llegit seria una mica de penques per part meva. Sí, els he llegit, però crec que encara els he de llegir una mica més.
No, hi ha gent que té molt morro amb això, que diu que ha llegit aquest, que ha llegit l'altre...
Sí, jo en tinc força de morro, però no tant.
No, per això jo no m'he dit, tu. Per què la poesia és l'art de dominar-se amb un mateix?
Ah, perquè això és una mena de resposta a mi mateix, perquè quan un és jove es pren la poesia com una evasió, com una forma doncs, de sortir de les convencions, de sortir de les cotilles, i després, a la mesura que un va fent anys, doncs s'adona que la poesia és una excel·lent manera per autodisciplinar-se, i que a vegades autodisciplinar-se és més divertit que evadir-se. Tampoc pretenc parlar com un moralista amb això.
Veig que t'has fixat amb la dicotomia entre revolta i revolució. Per què no ens ho expliques?
És una distinció clàssica. És a dir, la revolta consisteix en anar contra el que hi ha, simplement. O sigui, és un moviment de rebuig. La revolució s'aspira a canviar allò que hi ha per una altra cosa. És a dir, normalment no hi ha revolució, pot haver-hi revolta sense revolució, però no hi ha revolució sense revolta prèvia. És a dir, diguéssim, la revolució és el segon pas de la revolta.
Ens parles també en el teu llibre del taoisme. Has estat estudiant el taoisme? Has entrat dintre del taoisme? Perquè em sembla que és bastant difícil, això.
Estudiar i entrar-hi dintre són dues coses diferents. Sí que l'he estudiat, l'he llegit, i em crec haver-hi entrat a dins, però no n'estic gaire segur.
Val, molt bé. I ara una pregunta una mica, oi? Per què dius picapedrer a Pau de Tars?
Perquè és el que fa la feina del picapedrer. És a dir, n'hi ha uns que tenen les idees i que en reben les conseqüències, són els herois, i Pau de Tars és el que li dona, és el que li dona consistència filosòfica. És a dir, és el que, diguéssim, fa una mena de mestissatge, això no ho dic jo, això està en els manuals, vosaltres ho deveu saber millor que jo. És el que li dona, aporta l'estructura aristotèlica en el cristianisme i li permet al cristianisme funcionar com a visió del món.
Després del que dius del neoliberalisme, els apartats 25 i el de la moralitat del 26, què trobes de bé en l'actual societat?
No recordo exactament què dic en aquests apartats en concret, però em sembla que al llarg de tot aquest llibre queda clar el que em penso, no de l'actual societat, perquè això és una cosa molt genèrica, és a dir, a quina part de la societat ens estem referint, però crec que sí que queda clar el que em penso de la casta dirigent de l'actual societat, que m'assemblen uns lladres impunes en la seva pràctica totalitat.
Molt bé. Per què escrius? Perquè tu, en realitat, la teva formació és d'arquitecte.
Aquesta és una pregunta que hi ha gairebé una retòrica de respostes. No sé qui va dir que escrivia perquè l'estimessin. Jo realment escric perquè és el que m'agrada fer i crec que en començo a tenir alguna idea. També sóc conscient que em queda molt per aprendre en aquest terreny. I no ho dic per fer-me l'humil ni per fer-me l'estupendo, sinó és una dura realitat. És a dir, escriure bé i dominar l'escriptura és una feina sobre un mateix realment llarga i difícil.
En el llac dels signes no ens expliques una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que diu: no es va al cementiri pels morts, si va per un mateix. Què vols dir amb això?
Bé, jo dic que és una obvietat materialista. Els morts no ho saben si tu vas al cementiri a veure'ls o no, i vas per tranquil·litzar-te tu mateix.
Per què se suïcida qui estima els altres?
Jo dic això.
M'ho ha semblat llegir-ho. A la plana 142, subvers 259.
És possible.
Jo no ho he llegit bé, també pot ser que jo m'hagi equivocat.
Se suïcida qui estima els altres.
M'ho ha semblat llegir-ho, sí.
Devia estar en un context en què algú devia necessitar que un altre se suïcidés.
Molt bé. T'agrada barrejar molt, vas d'un tema a l'altre amb molta facilitat. Què trobes bé de l'actual societat, a part del que ens has explicat fa un minut?
Bé de l'actual societat, també té moltes coses bones l'actual societat. És a dir, hi ha una cosa que em sembla bona i diferent de societats anteriors, i és la relativa facilitat amb què un té accés a diferents àmbits, a diferents elements, a diferents disciplines, a diferents matèries. Avui estem davant de l'ordinador i podem anar de les matemàtiques als viatges o al porno, simplement tocant un botó.
Això és bé, això és cert. Hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció en el teu llibre. Parles del sepulcre de Peter Pan. Allarga't, si vols, una mica aquí, perquè des de l'ego això quasi m'emociona a mi, sentir-ho.
Bé, Peter Pan és aquell que es nega a créixer. Crec que fins i tot està tipificat psiquiàtricament. La síndrome de Peter Pan és aquell que no es vol fer gran, és aquell que continua sent una criatura. Aleshores, d'alguna manera, el que es fa gran ha mort com a Peter Pan. És a dir, perquè un es faci gran, el Peter Pan, el nen que hi ha dintre de seu, ha de morir. On és el sepulcre de Peter Pan? Ho deixem aquí. Que cadascú sàpiga a quin cementiri té el seu Peter Pan, o no el té, o té el seu Peter Pan viu.
Clar, clar. Has llegit molts contes de petit o te'ls varen explicar?
Les dues coses. Jo em vaig criar amb àvies, ties àvies i ties més grans que els meus pares, aleshores en vaig sentir molts de contes de criatura. I després, evidentment, també em vaig llegir.
Pot ser que el teu llibre sigui un reguitzell de pensaments? Perquè jo veig que, bueno, m'ho ha semblat llegir-ho a mi, oi? Veig que ets una persona que busques molt, no entens prou a veure la fotografia, vols mirar què hi ha dintre de la fotografia, no sé si m'estic explicant, jo no tinc el teu nivell, ni molt menys.
No, per favor, i tant que sí, o segurament més. No sé si la paraula seria reguitzell, perquè he intentat articular aquests pensaments, però sí, hi ha que els pensaments són una substància important d'aquest llibre, jo crec que és innegable. Encertats o no, això ja és una altra història. I que li agradin a cadascú o no, això ja és una altra història.
Bueno, per això estem, per respectar-nos els uns als altres. Puc estar d'acord amb el que dius o no puc estar d'acord, però jo t'ho respecto, no?
Gràcies.
Aquest és el joc democràtic, per entendre'ns, no?
Pobra democràcia, on t'ha anat a parar, però en fi.
Per què hem après a contenir les idees de la normalitat? Això és una cosa que em va agradar molt, llegir-la.
Això és la contradicció de l'home modern. És a dir, per una banda, se'ns crea la il·lusió de que tots som diferents, i de que jo no faig com els altres, jo no em deixo enganyar com els altres, però la contradicció d'aquest mateix mecanisme comporta que si tothom està pensant això, doncs resulta que tots tornem a ser iguals. Cosa sobre la qual no em faig cap judici de valor. És a dir, no estic dient que estigui bé ni que estigui malament, però és així.
Bueno,
i és una contradicció.
No, però precisament. Passes dels termes ancestrals, l'amor, la vida, la mort, a temes molt senzills com llançar la tovallola, amb una facilitat que a mi, des de luego, em va encantar, no? Em sorprèn la teva facilitat d'anar del fred al calor, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho d'una forma més senzilla. És molt bonic, però com arribes a fer-ho?
Moltes gràcies, però jo crec que és molt senzill, això. Això torno a dir el que havia dit fa un moment. Això és realisme, la vida realment funciona així. És a dir, tu pots estar amb el pensament més elevat que et puguis imaginar i en aquell moment et fa picor a la punta del nas i te'l grates. I la vida funciona així, realment. No és cap invent estrany. És realisme.
No, és que em va sorprendre. Vull dir, em va agradar molt llegir-ho, Hi ha una pregunta que a mi em fa molta... Bueno, un passatge del teu llibre que a mi em va fer molta gràcia, que diu, els límits del sexe s'acaben a l'hospital o al jutjat de guàrdia. Jo no sabia si espantar-me o posar-me a riure, encara no ho sé. Perdona, la franquesa.
No, això també és... A veure, això també és... Això és un petit atac de moralisme que jo tinc en un determinat moment. És a dir, entre persones adultes i conscients, mentre tothom hi estigui d'acord, doncs es pot fer amb sexe, es pot fer el que vulgui, partint d'aquest acord per totes les parts. Llavors, quin és el límit? Doncs no prendre mal, és a dir, no acabar a l'hospital, o no assassinar a l'altre i, per tant, acabar en el jutjat de guàrdia, o no treure-li un ull, no ho sé, ara dic així, parlo de la manera més genèrica possible.
Sí, home, sí.
Aleshores, això vindria a dir, fes el que vulguis, sempre que tothom hi estigui d'acord i que no prenguis mal.
Has escrit teatre?
Sí. Aquí hi ha una petita peça de teatre.
Sí, bueno...
Aquí, fins i tot hi ha una peça de teatre que hi ha una peça d'encàrrec dintre d'una obra col·lectiva que al final no va arribar a representar-se, però que aleshores m'ha fet gràcia recuperar-lo aquí. El que passa és que el teatre, això ho explico molt, molt, molt breument, és un gènere que abans la gent, doncs, un escriptor, de la mateixa manera que s'asseia a escriure una novel·la o que s'asseia a escriure poesia, s'asseia a escriure una obra de teatre. Ara, com que ens hem tornat tots molt més pràctics, no fas una obra de teatre si no tens un encàrrec per representar-la. És a dir, si ja no saps que allò es representarà, perquè per deixar-la en el calaix, no hi ha, és a dir, no hi ha edicions de teatre regulars en aquests moments.
No.
Per tant, el teatre, escriure teatre en aquests moments té una dimensió pràctica pels escriptors.
O sigui que anem més aviat d'encàrrec que no pas per idees que avui ens surten.
Ho diré d'una altra manera. Si algú m'encarrega una obra de teatre, jo ho escriuré.
Tu l'escrius.
Però no arribaré a casa i dir, ara vaig a escriure una obra de teatre. Això no ho faré.
Diguem que la teva obra és un compendi de records. Et podem dir el Fellini de la literatura catalana?
M'afalgaria molt perquè Fellini m'agrada molt, seria un honor. Em falten uns quants quilos,
però... Bueno, això no és necessari.
Però segurament ja vaig pel camí, també.
Però no és necessari, precisament, perquè jo sí que he notat de que tens molts records de quan eres petit, de quan eres... De moltes etapes de la teva vida que ella ens els explica. Fellini les explica amb acord.
Sí. I amb més pel·lícules.
I amb més pel·lícules, però ell les explica de la forma que ho veia, per això presenta aquelles persones amb aquelles voluptuositats i tot aquest, perquè recorda només voluptuositat aquest home, no? I em va semblar
se sol recordar l'Ubo.
I em va semblar que tu també, de la forma, hi ha un moment del passatge que a mi em vas recordar Fellini.
Doncs m'afalaga molt. Jo sóc un gran defensor de la memòria. Jo quan de vegades sento gent que diu és que no s'han de fer les coses de memòria, s'ha d'aprendre entenent-ho. Clar que la memòria comporta la comprensió de les coses, però jo crec que la memòria, bé, una de les tres potències de l'ànima és la memòria, és la primera. Jo recordo quan era criatura, això m'ho ensenyaven en la doctrina, memòria, enteniment i voluntat, però la memòria és la primera. Sense memòria no hi ha res. Sense memòria no sabem qui som.
Sí, sí.
No existim. És a dir, la memòria és la base de tot.
Molt bé. Et sents més literat que arquitecte, no?, pel que hem dit abans.
És que arquitecte no me'n sento en aquest
moment.
Ja
no te'n sents.
Vaig plegar. Jo com a arquitecte era molt dolent, per això.
No,
el món no s'ha perdut res. No,
bueno, però generalment...
Suposant que hagi guanyat alguna cosa com a escriptor, com a poeta no s'ha perdut res. Com a arquitecte no s'ha perdut res.
Jo com a escriptor et veig, vamos, una peça clau del segle XX, del segle XX-XXI.
Moltes gràcies.
Ja no entendríem aquest segle sense tu, penso. Moltes,
moltes gràcies.
És un pensament meu,
Aquesta nit ja no caldrà que sopi,
Bueno, ja home, pues, mira, una cosa que t'estalvies. Et veig molt descriptiu amb la teva obra, que a mi m'agrada molt, és molt bonic això també.
Jo sóc dels que pensa, tot i que hi ha molta reflexió també de la meva obra, cada vegada tinc més tendència a descriure i mostrar que no pas explicar. És a dir, crec que és més efectiu, perquè sobre una descripció és més fàcil que després el lector hi construeixi el seu propi món. Si ja li dones mastegat i reflexionat, limites els seus propis moviments intel·lectuals. Aleshores, jo crec que les descripcions, fins i tot a vegades les descripcions conceptuals, són més interessants que les reflexions elaborades.
El fet de viure tants anys fora de Catalunya ha marcat el teu caràcter?
Segur que sí. A mi em costa de dir-ho a mi mateix, perquè no sé com seria jo si hagués viscut tota la vida a Catalunya. Però jo, per exemple, quan es parla de política, quan es parla d'altres coses, m'adono que el fet d'haver viscut anys, a més, anys molt substancials de la meva vida fora de Catalunya, doncs em dona una visió més àmplia de la qüestió. Cosa que no és mèrit meu. És a dir, no és una cosa que jo m'hagi treballat, és una cosa que m'ha estat donada per la vida.
Podem dir que ets un cultivador de premis, els tens tots, quasi bé.
No, què va, ni molt menys. No, ni molt menys. En tinc alguns, però per sort encara me'n falten uns quants.
Què és una utopia social, Igor Neville?
Igor Nablí.
Nablí, perdó.
Això és una novel·leta que vaig escriure fa 25 anys i és una ucronia, és a dir, és un llibre en el qual es descriuen unes peripècies d'un protagonista que és una mica cavaller mig medieval i és una mica samurai, i aleshores això és l'excusa, l'instrument per construir una societat inventada. És una societat utòpica. És un procediment que té una llarga tradició literària que, per descomptat, no m'invento jo, ni molt menys.
He trobat informació teva en la que em diuen que ets un tresor amagat o una caixa de sorpreses. Tu com ho veus? Què t'estimes més, ser un tresor amagat o una caixa de sorpreses?
Depèn de si les sorpreses són agradables o desagradables. I jo no sé si sóc un tresor o no, però jo tinc la millor voluntat per desamagar-me.
Bueno, o sigui, ets un home que t'agrada ensenyar tot el que escrius. No deixes res en un calaix, ni que sigui per encàrrec.
Jo tampoc he dit això, O sigui, coses en el calaix n'hi ha unes quantes. Ara és un calaix virtual, però continua sent un calaix.
Molt bé. Jo et veig més com un poeta que no pas com un escriptor de coses i pensaments. Jo, honradament, veig poesia a cada línia teva.
Jo intento ser un poeta. Jo penso que la gent que escriu es divideixen en poetes i historiadors. Els historiadors són els que tracten les coses particulars i els poetes són els que tracten les coses generals. Aleshores, la meva aspiració, que no sé si ho aconsegueixo, és la de ser un poeta.
No, és que amb la meva opinió ho ets. Ets, francament, jo penso que ets el poeta del segle XXI.
Moltes gràcies.
Honradament. Bueno, doncs aquí acabem avui amb Miquel de Palol. Gràcies, Miquel, per haver-nos fet aquesta estona de companyia. Els hi recomano el llibre de Miquel de Palol, El llac dels cignes, que jo ja els hi dic, cada dues planes veig un poema. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta mitja hora.
Moltes gràcies.